Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
La impressionant proa de l'illa de Hong Kong apareixia a la llum esbiaixada del capvespre com una altíssima muralla formada per gratacels d'acer i vidre que es diria que rivalitzaven entre si en alçada, disseny, tecnologia, llums i modernitat. «No t'ho creuràs», em va dir el meu amic Xixuan amb l'excitació reflectida als ulls, «però és el primer cop que pujo a un dels vaixells de l'Star Ferry». «De debò?» El vaig mirar com si fos un ésser d'un altre planeta. Però si portem gairebé 3 setmanes vivint a Hong Kong. És que en aquesta ciutat no em sento un turista, no puc sentir-me un turista. A Tòquio o a Nova York, sí, perquè allà tot és diferent. Aquí, en canvi, tinc la impressió que tot s'assembla massa a casa meva, a Beijing. Fins i tot veig les mateixes cares pel carrer. Per això no tinc la necessitat d'explorar la ciutat. Va fer una pausa i va afegir molt seriós. De totes maneres, m'estic adonant que Hong Kong és diferent a les altres ciutats xineses. Havíem pujat al vell transbordador de la línia Star Ferry a Tsim Sha Tsui, la punta de la península de Kowloon, i ens dirigíem en un curt viatge de només 8 minuts a l'altre costat de la badia, a Central. L'Star Ferry és un agradable recorregut en el que l'illa de Hong Kong mostra la seva millor cara, però les paraules del poeta Xixuan em confirmaven dues coses que ja intuïa des de la meva arribada. Que no és fàcil comprendre la mentalitat oriental i que Hong Kong és una ciutat difícil de classificar, una original barreja d'excolònia britànica, exotisme i Nova Xina que no s'assembla a cap altre lloc del món. Dies de Hong Kong, Xavier Moret. Xavier Moret, què tal?
Molt bé.
Xavier Moret, viatger, periodista i escriptor.
L'Star Ferry, amb el que creuaves o creuàveu al port de Hong Kong, és una bona forma de veure la ciutat, efectivament. Tots els vaixells, per cert, tenen noms d'estels, expliques.
Sí, perquè ho va fundar un britànic al segle XIX i es va basar en un poema on surten els estels, i és bonic, això és pura tradició britànica. I a més, com que forma part del transport públic, és una atracció molt barata i per mi és la millor per descobrir el port de Hong Kong, per veure l'illa, la península i tot, i les moltes illes que hi ha al voltant.
Clar,
de Hong
Kong. Estem parlant de 200 centenars d'illes, si no m'equivoco.
Són 235, em sembla recordar. Són moltes illes, moltes estan deshabitades, són illots rocosos i prou, però n'hi ha algunes molt interessants. A Lantau mateix, que és on arribes, hi ha l'aeroport nou, que l'han fet amb terres guanyades al mar, però també hi ha una gran estàtua de Buda, hi ha un poblat de pescadors, val la pena moure's per les illes. I després Lama, que és on viuen els alternatius, és una illa sense cotxes, molt tranquil·la, a mitja hora de Central, i en canvi és com anar en un altre món, és molt hippie, diguem-ne.
En parlarem. Tu ja havies estat a Hong Kong quan era colònia, anys abans d'aquest viatge, en què hi vas viure un parell de mesos, aproximadament.
Sí, un parell de mesos, convidat per a una universitat d'allà.
I ja feia 13 anys en aquell moment de la retrocessió de Hong Kong a la Xina l'any 97 i la ciutat no havia canviat gaire en aquells moments.
Aparentment no, però mica en mica anava rascant i sí, perquè el 97 van ser molts els britànics o fins i tot xinesos que van dir què passarà ara, perquè ara passem a dependre de la Xina. Durant 50 anys hi ha un període de transició, però no tenim cap seguretat de que això seguirà així. I molts se'n van anar. Els que tenien diners se'n van anar a Taiwan o a Vancouver, que en aquell temps van començar a dir-li Hongkouver, de tants hongkonguesos que hi anaven. Però diguem que havia crescut la proporció de Hans, d'ètnia Han, que és més d'un 90%, o sigui, és una absoluta majoria. Però això no impedeix que el ser una ciutat amb tramvies de dos pisos, autobusos de dos pisos, edificis colonials, que hi hagi encara i perduri aquest ambient britànic, perquè durant molts anys va ser una colònia britànica important.
I tu feies servir, per moure't per la ciutat, la clau del paradís. És a dir, l'Octopus Card.
Sí, l'Octopus Card, que quan me la van ensenyar vaig dir, això és vida. És, no deixa de ser també una clau semblant a la que hi ha a Londres, la Oyster, li diuen allà. No sé per què li posen noms de trets del mar, però és molt pràctica, que vas carregant...
És un, una tarja monedera.
És una tarja monedera, de fet, però que val només pels transports i també val per les botigues aquestes 7-Eleven, amb la qual cosa pots comprar coses de supervivència diària i et mous tranquil·lament d'una banda a l'altra.
Tranquil·lament.
I val fins i tot per l'Star Ferry.
Tranquil·lament, si no és hora punta.
Si no és hora punta, sí.
I el metro realment és un transport de masses.
Exacte, allà descobreixes el que és un transport de masses, perquè el metro acostuma a anar molt ple. I a més, Hong Kong, que al principi era només l'illa de Hong Kong, una illa molt petita de 80 quilòmetres quadrats, o sigui, més petita que la ciutat de Barcelona. Després hi van afegir... El que va fer Gran Bretanya va ser llogar els nous territoris per un període de 99 anys, que van caducar precisament el 97 i per això es va fer la cessió a la Xina de la colònia. I llavors això dels nous territoris és molt gran i li afegeix un terreny molt ampli. Cap allà van els metros i els trens i fa que t'hi puguis passar més d'una hora dintre dels trens.
Que dius que s'hi viatja en silenci.
Sí, en general s'hi viatja amb molt silenci.
Mirant no? Les pantalles de...
Exacte, les... sí, els xinesos que diuen... Els mòbils, les tauletes... Del bici aquest de... Bueno, jo hi vaig anar fa ja bastants anys i llavors era... em sorprenia, ara ja diria que és una cosa universal.
Ah, però s'està pendent de les...
Sí, però recordo un dia també que s'hi veuen pocs occidentals. N'hi ha a Hong Kong, però en el metro no se n'hi veuen molts. I un dia, perquè estava refredat, vaig estornudar i recordo que es va fer un forat al meu voltant que vaig dir, mira, aquesta aprensió que tenen per la malaltia, perquè els encomanis, provoca que ja saps la manera d'aconseguir que no vagis tan estret. Fas un estornut i automàticament
es crea
un espai buit al teu voltant.
Una distància de fuga.
Sí. Doncs sí, és un país molt avançat i que té de tot, i el tràfic de mòbils que hi ha cap a l'Àfrica, mòbils usats, és increïble. Allà es venen tots els mòbils possibles.
Allà es ven de tot.
Es ven de tot. És una ciutat de shopping, bàsicament. Nosaltres també la tenim associada a un port exòtic, amb història, però pels xinesos és shopping, shopping, shopping.
Port perfumat, no?
Sí, el port dels aromes que va traduir la novel·la del John Lanchester. Però diria que sí, els xinesos hi van allà a comprar i és més barat que la resta de la Xina, hi ha moltes més coses i això te n'adones quan arribes a la quantitat de galeries comercials que hi ha. I la
que és un laberint, de fet.
Sí, és un laberint, de fet, i pots perdre.
I tu ets com una formiga, eh?
Exacte.
Però has de saber circular per Hong Kong, perquè sí. De sobte vols baixar a peu de carrer i veus que no està fet pels vianants.
No és fàcil orientar-se, no. I a més, un cop dins perds la noció del carrer i quedes aïllat i falta saber per on surts i per on tornes a entrar. I a més, hi ha allò que puges cap a la muntanya de Pic, on hi ha una vista extraordinària, hi ha unes escales que hi pugen i a mi em feia gràcia que...
Automàtiques.
Escales automàtiques, sí. Però primera, no n'hi ha dues, n'hi ha una. I a primera hora del dia van en una direcció perquè baixin els treballadors, van planíssima, i a la segona, a partir d'una hora, van cap amunt perquè pugin els turistes cap a la muntanya.
Que són, sembla que és un rècord, no? Perquè Hong Kong
són les més llargues del món. Cosa que no és estrany, perquè Hong Kong té tota mena de rècords. Sí.
Clar. Això que comentaves del laberint, certament, clar, aquests passadissos elevats et porten d'un edifici a un altre.
Exacte.
És a dir, que creuen els edificis...
Sense trepitjar el carrer.
Sense trepitjar el carrer.
Sí,
per
sí.
tant, és lògic que necessitis un plano o un GPS per orientar-te. No?
Sí, els primers dies ja em perdia bastant. Després ja t'hi acostumes. I, a més, allà a Hong Kong ha passat allò que fan els britànics sovint, que és de guanyar terres al mar. I han anat afegint terres, perquè l'illa de Hong Kong era molt petita, 80 quilòmetres quadrats, com deia, i llavors això ha fet que la nova part es desconnecti de l'anterior, de l'antiga, i encara et perds més, perquè la nova part ja ha estat concebuda amb aquesta mentalitat de galeries comercials i de poc trepitjar el carrer.
Clar, galeries comercials, mercats de carrer, parades ambulants de menjar fet... Tot això
Exacte.
És el que configura aquella ciutat Blade Runner, d'alguna forma.
Sí, és una ciutat Blade Runner, molt interessant, aquesta barreja colonial, de cop i volta et ve un tramvia de dos pisos, que sembla tret del temps de la guerra, et quedes parat, perquè al mig no... Potser te n'havies oblidat que allà hi havia hagut els anglesos. Però és el que li afegeix l'encant a Hong Kong.
Ja el cel blanquinós, Exacte. Aquella xafogor...
Sí.
constant, els canvis sobtats de temperatura, no? Si passes del carrer a les galeries
Exacte.
Comercials que de sobte tens una baixada de temperatura, una caiguda de 15 o 20 graus igual.
Sí, perquè les galeries et fabriquen un món artificial absolutament, amb molta llum perquè et sigui agradable comprar i amb una temperatura agradable i tot això fa que et desorientis una mica. Passa com a Las Vegas, que també es viu més sota terra que no pas a l'exterior.
Això cada vegada serà més, no?
Sí,
si el canvi climàtic,
sí.
depèn de com. Ciutat futurista, amb gratacels, amb aquestes galeries comercials, regida pel Feng Shui.
Sí, això era una cosa molt xinesa i que allà s'ha mantingut i continuen practicant-ho quan fan un edifici nou. O sigui, poden fer un edifici altíssim, però li deixen una finestra perquè pugui passar el vent i l'aigua i els dracs puguin pujar a la muntanya, segons les creences antigues del Feng Shui. Però em sorprèn, inclús la universitat on jo estava, que era la Hong Kong Baptist University, a l'entrada també hi havia... No pots entrar directament, has d'entrar fent una giragonsa, i a més hi havia un curs d'aigua per tallar el rotllo que venia del carrer.
Clar, perquè de barrera protectora, eh?
Exacte, forma. Una barrera que separa els dos mons.
Sí, i això es veu, doncs, per exemple, en altres construccions que han fet, per exemple, per protegir-se al Banc de la Xina,
Exacte.
Que també consideraven que és un edifici que portava mal Feng Shui. No sé si ho deien només per la forma de l'edifici o per altres coses, o per altres raons.
Sí, el Banc de la Xina és un edifici molt original i que sembla que estiguin tots els conductes estiguin per fora.
És el teu preferit, no? Dius?
Sí, sí, a més el que m'agradava més allà. Però ells tenien la teoria que ho havien fet així d'estrany per poder-lo desmuntar quan s'hagués de tornar a Hong Kong, a la Xina, cosa que no ha passat. Però sí, a ells els agrada més el Hong Kong Shanghai Bank Corporation perquè té més bon rotllo de Feng Shui i aquestes coses. Però, de tota manera, anar pel centre, per central, és badar molt, perquè te n'adones que allà el diner ho és tot. Hi havia un amic allà que em deia a Hong Kong tot va de diners i de la sort, perquè els xinesos també creuen molt amb la sort. Llavors tenen llocs on poder jugar, mahjong, no fer grans apostes, per anar als casinos has d'anar a Macau, que està només a una hora de Hong Kong en barco, i, però sí que pots anar a l'hipòdrom de Happy Valley.
N'hi ha dos, no?
N'hi ha dos, un de més gran als nous territoris, però el tradicional és el de Happy Valley, el que a mi m'agradava anar-hi.
I aquest... Vas aficionar al joc, doncs?
No, al joc no, jo anava a mirar, a badar. La feina del viatger és badar i prendre notes. No, pel joc no vaig jugar mai, no m'atreia.
No vas apostar algun cavall? No, sé.
No. Potser ho hauria d'haver fet. Jo entrava allà i recordava un dia les carreres dels germans Marx i anava veient els tipus de gent que hi havia i van molt exhibir-se, els agrada mostrar la riquesa que tenen i van molt mudats, fan carreres de nit, cosa que està molt bé perquè és més fresc i a més és fora de l'horari laboral, i llavors els veus que van allà a mostrar que tenen una riquesa per damunt dels altres.
Home, el Regne Unit, les dones, és aquell moment que porten aquelles paneles Ascot, espectaculars. Sí. Ascot, exacte. Sí. Són unes curses també...
Sí, doncs la tradició britànica ha estat aquesta i es manté. Ara, de tota manera, sorprèn una cosa del centre de l'illa de Hong Kong, i és la poca tendència que tenen a conservar edificis antics. En queden alguns. Però si hi ha un edifici antic i veuen que poden fer un gratacels de 70 metres o més, enderroquen l'edifici.
Això és molt xinès, no? Que han arrasat els hutongs de Beijing,
sí, sí, sí,
i totes les
regles. Que regressa el passat, no tenen cap mena de nostàlgia del passat.
Després el tornen a fer nou.
Exacte.
No?
De fet, allà hi havia un edifici, el del Club de Hong Kong, que el van desmuntar i el van fer a Repulse Bay, en una altra banda de l'illa on no hi ha tants edificis i no molestava. Però en el centre van fer el gratacels, que és el que toca i el que dona diners.
Gratacels curiosos perquè no existeix el pis número 4 i a vegades tampoc el pis número 9.
Exacte. Bueno, el 4 és famós a la Xina perquè... És...
La Xina, Taiwan,
sí,
molts països...
Sí, la cultura xinesa perquè és un número que porta mala sort, segons ell. En canvi, el 8 la porta molt bona. Per això, si poden, qualsevol número d'atzar el compraran que acabi en 8. Els Jocs Olímpics de Pequín van començar el 8 del 8 del 2008. I llavors, tot plegat, amb això del 4 et sorprèn quan puges amb ascensors que passes del 3 al 5. Això també passava abans aquí a Europa, al pis 13 a alguns llocs, i alguns avions encara no hi ha la fila 13, no? Però allà em van dir que el 4 sona igual que fatal. I llavors, si vas al 14, sona com definitivament fatal, que encara és pitjor.
I el 24?
I el 24, una cosa...
Fàcilment fatal.
Fàcilment fatal. I dius, clar, s'entén que treguin això, els números 4, perquè els hi porten molt mal rotllo.
I, en canvi, l'International Finance Center té oficialment 88 pisos, per això que deies del 8.
Sí, exacte, el 8, sí, sí.
Clar, m'explicaven que els restaurants xinesos sovint tenen la peixera perquè, d'alguna forma, cada peix absorbeix la mala estrogança que pugui tenir cadascun dels treballadors del restaurant. I que la caixa, doncs, és a prop de la porta, no sé si... Perquè,
sí, pels... suposo que sí, jo no ho havia sentit,
tot
això.
Tot és superstició pura.
Però suposo que hi ha una barreja de feng shui i de superstició, però sí, s'ho pensen molt a l'hora de decorar un restaurant, i és cert que sempre hi ha la peixera, que vas veient allà, aquells peixets de colors que es van movent mentre tu vas sopant.
La proliferació de gratacels van convertir Hong Kong en el seu moment, doncs, en la Nova York d'Orient, abans de que Shanghai fos el que és avui dia, i avui dia també, doncs, després de la retrocessió, de fet, Hong Kong és la Special Administrative Region, regió administrativa especial, de la Xina, amb uns 8 milions de persones, sí, més o menys. I en aquest territori també és molt important Kowloon, el nom de la península, que sí, és una deformació de la paraula xinesa Gaolong,
sí,
els nou dracs.
Els nou dracs, que els dracs sempre surten als temples i a la cultura xinesa.
Perquè és un animal de la bona sort, per la cultura,
sí,
xinesa, sí.
Sí, sí. No, però, esclar, és que la idea que tenim de Hong Kong s'ha repetit a les fotos, sempre és l'illa de Hong Kong, aquella proa impressionant amb el pic Victòria dalt, però... Kowloon està ja molt integrada en el Hong Kong. És més, la part de shopping més important està a Kowloon, on tots són galeries grans. Era més fàcil créixer per allà que no pas per l'illa. Però diríem que sí, a Kowloon jo em quedava parat de la quantitat de gratacels que hi havia, quantitat de shopping, hotels antics, hi ha el Península, que també és tota una traducció,
és un
té una flota de Rolls Royce per anar-te a passejar els clients, o sigui que...
Però has de pagar, esclar, gratuïtament no ho faran pas,
sí,
això.
Sí, sí.
I vas anar a fer el hotel, al Península?
Sí, vaig anar a fer un hotel al Península amb una amiga xinesa, i sí, em va sorprendre, perquè és allò, sembla que estiguis a Gran Bretanya, a Londres, però... Mires al voltant i totes les cares són xineses. O sigui, però el que passa al Península era un hotel antic, dels primers que es van fer, i han fet també han crescut allà. Han mantingut l'edifici antic, però han fet el típic gratacels pantalla al darrere per poder tenir més habitacions.
Dius que vas anar a fer el tema una mica xinesa?
Sí.
Però tu vas estar a Hong Kong convidat per a fer-hi un taller literari,
sí,
convidat per la Baptist University, i vas tenir temps, sí, de fer amics?
Molt. Bé, perquè els primers amics els vaig fer a través de la universitat. A mi em van convidar per fer un curs de cultura mediterrània, sigui el que sigui això. Hi havia escriptors de diversos països mediterranis, d'Itàlia, de França, també de Síria, que hi havia el Khaled Khalifa, molt amic meu, i també Turquia, i d'Egipte. I llavors anaves trobant, primer, aquests eren els primers amics, amb l'amic de Síria, el Khaled, vam dedicar-nos a explorar conjuntament Hong Kong, i a partir d'aquí anàvem coneixent altra gent, evidentment.
I llavors us passejàveu, per exemple, per Possession Street.
I un dels amics que vaig fer allà, curiosament, era el mecànic del Rolls Royce del Península.
Ah, mira.
David
McKirley.
Però
això era una amistat interessada? O...
No, perquè era poeta. Vam coincidir en un recital.
És a dir, el mecànic del Rolls Royce del Península és poeta.
És poeta. David McKirley, un bon poeta. I a més parla xinès perfectament. Va anar allà als 4 anys. O sigui, ell és hongkonguès, nascut a Escòcia. Però em deia que li agradava molt viure allà a Hong Kong perquè ell podia ser mecànic i poeta alhora. Diu, això a Gran Bretanya és impossible. O ets mecànic o ets poeta. Diu, aquí sóc les dues coses i està molt bé ser-ho.
Com és la gent de Hong Kong? Com són els hongkonesos? Com bé, t'has dit, sempre els diners i...
Sí, i els diners manen i la pressa també mana molt, o sigui... Llavors són gent que no té temps, viuen en apartaments ínfims, molt petits.
El pis 57.
Sí, exacte, i pot ser en els nous territoris, o sigui, molt lluny dels centres, passen moltes hores en metro o en tren, i a més, són tan petits els apartaments que rarament hi dinen o hi sopen, i per això hi ha tanta vida al carrer. Pot haver-hi molts restaurants de tres estrelles, però també els petits llocs de carrer aquests on mengen per 4 euros, no? O menys. I llavors a mi em feia la impressió que era una gent molt estressada i molt pendent d'això, del temps i dels diners, sempre. I et valoren molt pels diners. Jo recordo que hi havia un que em va comentar que el difícil a Hong Kong és fer els dos primers milions. Després ja la resta és fàcil. Ara, quan li vaig preguntar com fèiem aquests dos primers milions de dòlars hongkongès, que és molt menys que l'euro, em deia, això no m'ho preguntis, no t'ho puc dir, perquè evidentment hi ha moltes coses sota mà, hi ha molts negocis negres...
Bruts.
Bruts, sí. I llavors el que no et pregunten és d'on tu has tret. Si ets ric ja tens totes les portes obertes, però no et pregunten d'on surt.
Fins i tot hi ha hagut algun assassinat així...
Sí, hi ha la tríada, que és la famosa màfia xinesa, hi ha hagut assassinats en restaurants, en públic d'aquests a l'americana, que ho controlen molt, però a mi el que m'agradava més allà, potser de molt marginal, les Chongqing Mansions, que tu també hi devies anar, perquè és com un tercer món dintre de Hong Kong.
Jo sí que és Blade Runner. Eh?
Està en ple Kowloon, a la península de Kowloon, i entres allà i tot és galeries plenes de llum, de shopping, de grans aparadors, i allò és un submón fosc que no saps ben bé on entres, ple de gent de diversos països estrangers, i on pots fer negocis estranys, on trobes de tot, i en els pisos hi ha també restaurants o pensions barates on t'hi pots instal·lar.
Tu dius que algú la va definir com una mena de post comercial en la Ruta de la Seda per a classes baixes.
Sí, és veritat. Això m'ho va dir una escriptora de Hong Kong també, la Chu Xi, que la vaig conèixer allà, i és veritat, em va agradar aquesta definició, és perquè és un centre de negoci, hi ha molts estrangers, molts africans que van allò a comprar mòbils de segona mà, i a més vas passejant per les Chongqing Mansions i vas trobant totes les olors de les diferents cuines que hi ha presents allà. Tenia fama que era un lloc perillós i sí, hi ha hagut un parell de morts allà. O sigui, és un lloc inquietant. I més quan puges amb els ascensors cap als pisos, són ascensors petits i mal cuidats, diguem-ne.
I ple de grafitis.
Clar, i entres en un món que no controles, perquè Hong Kong en general és una ciutat molt segura, però entres a Chongqing i te n'adones que és un altre món i que allà pot passar-hi de tot.
Tu dius que és la wild side,
sí,
de Hong Kong,
això,
el costat salvatge.
Però per això té encant. Vas per Kowloon i el shopping, al cap d'un temps te n'has cansat de galeries comercials. I aquesta és un món que és un edifici en ple centre que va quedar molt partit la propietat i no hi ha manera, hi ha hagut intents de transformar-lo en un edifici luxós i no hi ha manera, està massa compartida la propietat. Llavors ha crescut així com ha pogut.
Parles de comunitats. En el cas de la comunitat xinesa i anglesa, gairebé mai es barregen.
Sí, i m'ho van confirmar ells mateixos. A mi em cridava l'atenció, em convidaven a festes de d'anglesos i només hi havia anglesos. A vegades hi ha un xinès que és gairebé anglès, que ja parla perfectament l'anglès. I sí, s'han acostumat a això. Ara, excepte, per exemple, alguns, com el David McCurdy, que estava fent el mecànic del Península, que estava fent un llibre a quatre mans amb un xinès, perquè ell havia crescut en un barri i a l'altra banda hi havia el barri xinès i volien confrontar les dues visions que tenien de Hong Kong, que era una idea molt, molt interessant. Però sí, tots dos, en qualsevol cas, estan molt orgullosos de la identitat hongkonguesa, que diferencia molt de la resta de la Xina.
Malgrat que sigui una identitat particular, no deixa de ser una comunitat oriental. I la mentalitat oriental sempre s'ha pensat que té una certa complexitat. I tu, per exemple, poses d'exemple el temple de Man Mo, per veure aquesta complexitat. Dius on veneren el déu Man, Man Cheung, amb vestit verd, un pinzell a la mà, que d'alguna forma doncs, seria un déu que congrega els devots de la literatura, però a la vegada també congrega els devots de la guerra, perquè veneren el déu Mo o Quan Yu, vestit de groc i amb una espasa a la mà. És curiós aquesta dualitat, no?
Que sí, a mi em cridava temple... l'atenció, que hi havia tant policies com militars i escriptors, i em deien, aquest és el teu déu. I jo deia, home, jo no tinc molt en comú amb aquesta gent. No, allà els hi semblava el més normal del món. Però, clar, allà en els temples de Hong Kong és molt interessant veure aquest sincretisme que tenen de budisme, de taoisme, perquè es barreja una mica tot. Però la gent hi té molta devoció i estan plens d'endevinaires que et llegeixen el futur. Però a mi em cridava l'atenció, si vas a Central, on hi ha aquest temple del qual parlaves, sí, es nota una cosa més endreçada, però quan entres als nous territoris, els temples ja són xinesos absolutament. Allà no hi ha hagut barreja amb els britànics. Llavors és molt interessant veure aquests temples perquè llavors veus que allà la vida és d'una altra manera.
Sí, i això es veu també perquè no tota la gent que va als temples hi va a resar. Molts hi van a fer oferiments, no?, per ser més rics. És a dir, que tornem a vincular la religió, en aquest cas, i els diners, no?
Sí, sí, i van allò a oferir bitllets falsos bitllets i a cremar-los sí, sí. Per cridar la riquesa. Me quedes una mica parat, però bé, també és interessant veure això, perquè i a mi em cridava molt l'atenció el tema dels endevinaires, que n'hi poden haver una filera de 20 o 30 i dius, a veure, a quin vaig avui?
I vas anar?
I vaig anar, sí, sí. Evidentment, em vaig fer llegir el futur. I em va dir una cosa molt curiosa, perquè em va dir... no pots viatjar els dimecres. Dic, home, ja em dedico a viatjar i això els dimecres parar és una mica trist, no? Arribar el dimecres i dir, si em toca un vol no puc agafar-lo. I va dir, està bé, miraré de canviar-t'ho. I va començar a consultar manuals.
Caram.
I al final em va dir, pots viatjar els dimecres sempre que vesteixis groc i verd.
I ho has complert?
Els primers temps ho vaig complir, perquè era fàcil recordar els colors de la bandera de Brasil, però ara ja no me'n recordo, i molts dimecres surto de qualsevol manera, i potser algun dia tindré un disgust.
Que curiós, per això que sigui algú capaç de llegir-te el futur i de canviar el futur.
Sí, de canviar, anava consultant per precisar més, deia ell, i diu, si vas groc i verd no et passarà res. Doncs mira, comprar cosa groga i verda.
Clar, perquè abans hem parlat del Feng Shui, i hem parlat de la superstició, i podem caure en l'error de pensar que això és una cosa, una futilitat, però no. O sigui, al darrere d'aquesta pseudociència hi ha volums i volums i volums i volums escrits. Sí, és a dir, sí. Que efectivament el Feng Shui també em sembla que treuen una mena d'anuari on posen per on penetraran les forces positives i les negatives i és, vaja, com el llistat de telèfons de fa d'anys enrere, no?
És veritat, sí, sí. I el I Ching també és un llibre també per interpretar les prediccions sobre el futur i te n'adones que han estat molt pendents allà i que si no saben, no han consultat algú, rarament s'arrisquen a fer alguna cosa. Li diu tal dia és bon dia, aquest dia no ho facis, a tal hora millor que tal altra, i llavors els veus pendents absolutament. I pel que fa al joc, el Mahjong, que és un joc innocent, gent que és com una mena d'escacs, també s'hi perden molts diners.
Innocent, sí, exacte, fins que hi ha apostes, no?
Sí, sí, hi ha apostes clandestines, el que està prohibint. Només pots apostar a Hong Kong a l'hipòdrom i al futbol, que també hi ha futbol per allà. Però si vols apostar als casinos, és terrible. A Macau val la pena anar-hi.
Com pots encabir un camp de futbol enmig de tants gratacels i si no hi ha espai?
Perds diners, clar. Els guanyes gràcies al joc, si no, no hi cabria.
Dius que la plaça de l'Estàtua és un bon resum de Hong Kong.
Sí, perquè està en ple central, és al centre, i és la plaça de l'Estàtua, està, havia estat voltada d'edificis tradicionals, colonials, i ara són ja gratacels. Hi havia l'estàtua de la reina Victòria, que és el referent de tota la Gran Bretanya colonial, però se la van endur els japonesos per fondre-la, segurament, per fer canons, però al cap d'uns anys la van tornar.
Se la van oblidar.
Se la van oblidar. I llavors la van col·locar en una altra banda i la van col·locar a Causeway Bay i està allà en un parc, la mar de contenta, i en el seu lloc hi han posat un banquer, que és el monument als diners, perquè els diners ho són tot a Hong Kong, i només faltaria allò, si fos Macau hi hauria també una màquina de casino o una taula de ruleta, perquè els diners i la sort ho són tot allà.
L'estàtua de Sir Thomas Jackson, director de la Hong Kong Shanghai Banking Corporation.
Exacte, sí, sí.
Per això dius que que la plaça de l'estàtua és un bon resum de Hong
Kong. Sí, a més és curiós, el cap de setmana, que quan allà la majoria del servei és filipí, quan s'hi ajunten els filipins, perquè els filipins tenen festa potser dissabte, llavors surten i envaeixen els parcs de Hong Kong. Hi ha una mínima de part de verd, i allà estan ells menjant i xerrant amb tagalo ben de pressa, que sembla una llengua raríssima quan la sents, però clar, és que són una majoria allà, dintre les minories són els que més hi ha més filipins que no pas britànics vivint a Hong Kong.
All is about money and luck. Tot és sobre els diners i la sort, et va dir una nord-americana que feia anys que vivia a Hong Kong. I llavors m'imagino que va ser quan vas decidir anar-te'n a fer el te al Península amb una alta executiva del món de les finances que va tenir un bocí, una estona,
sí,
improvisada canvia entre cita i cita per trobar-se amb tu.
Sí, una noia molt interessant, molt d'un altre nivell, molt rica, però que sí, em pensava que ni la veuria perquè em van dir és molt inaccessible. La vaig veure un dia, vam anar junts al museu aquest de història a Hong Kong, que és molt interessant, i després a fer el Tel Península, però ja m'estava explicant coses molt interessants de Hong Kong, perquè aquesta era de les de nivell alt,
però
va sonar el telèfon i ja me la van desviar. Va veure, hi havia un lloc on podia guanyar bastants més diners que estan xerrant amb mi, i em va dir, ho sento, però me n'haig d'anar. Però va ser curiós conèixer-la, també.
Una elegant senyora et va recomanar que el millor que podies fer per ambientar-te a Hong Kong era fer una passejada nocturna pel barri de Wan Chai.
És veritat, sí, sí, això va ser els primers dies allà. I Wan Chai era l'antic barri de llums vermells, diguem-ne, i és on passa la novel·la, el món de Susie Wong, que és una bona novel·la del Mason, i ja vam fer una bona pel·lícula, també. Però, clar, jo havia vist la pel·lícula poc abans d'anar-hi, perquè m'agrada ambientar-me, i vaig arribar allà, i és absolutament desconegut, perquè Wan Chai, el barri aquest, que era, quedava fora de Central, que era el barri on vivien la gent, els britànics de Hong Kong, i Wan Chai era el barri on anaven a veure, on s'anaven a lligar, on anaven a fer la vida de Red Light District. Però, clar, ara amb el temps estava tan a prop de Central que l'ha anat absorbint i queden uns quants carrerons amb locals d'aquests antics on podries imaginar la Susie Wong, que era la protagonista de la novel·la i de la pel·lícula, que és una dona xinesa que mitja es prostitueix però pel bé de la família i se n'enamora un pintor americà. I sí, em va fer gràcia anar a Wan Chai i algun local de Wan Chai, però vaig anar a l'hotel que surten a la novel·la on s'està el pintor i també l'han refet tot nou, allà els diners no perdonen, però hem tingut el detall de deixar algunes vitrines amb la màquina d'escriure de l'escriptor, amb fotos del rodatge homenatge a la pel·lícula. O sigui, hi ha alguna cosa que encara en recorda la Susie Wong.
Ha sigut, Hong Kong ha sigut escenari de moltes pel·lícules.
Sí, moltíssimes.
La caixa xinesa, per exemple.
Sí, sí. I n'hi ha una que és de les que m'agrada molt, que és el Karuai, es diu, l'autor de Deseando Amar, In the Mood for Love.
In the Mood for Love.
I que també en té una sobre Chungking Mansion, que es diu Chungking Express, perquè passa també tot allà. I en té una altra que, In the Mood for Love, precisament, passa en un restaurant de perquè passa al Hong Kong dels anys 60, i esclar, tot això, com que són tan poc partidaris de conservar, en queda poca cosa. Però va rescatar un restaurant que es diu The Goldfinch, la cadernera, vol dir, i allà encara hi vas, hi ha l'ambient aquest del Hong Kong d'abans. O sigui, i després hi hem fet moltes pel·lícules de superherois, de Batmans i companyia, perquè aquests gratacels que hi ha allà es presten molt a fer
jocs. És que salten d'edifici en edifici.
I no ens oblidem, evidentment, de Jackie Chan, que és un heroi allà, i del Bruce Lee, que té l'estàtua on es fan més selfies del Passeig de la Fama a la península de Kowloon. Bruce Lee és un ídol allà, i allà hi ha molts llocs. Però va morir misteriosament allà als 30 i tants anys i està enterrat a Seattle.
El Jackie Chan no tenia unes oficines a Hong Kong?
Tenia oficines. Jo hi vaig anar i les acabaven de tancar. Tenia una oficina...
Van ràpid,
sí, van ràpid. Va tenir una millor oferta de Beijing i se'n va anar cap allà. Però sí, tenia, em vaig adonar que era un home molt estimat i adorat. A mi em costa veure les pel·lícules del Jackie Chan.
No m'estranya.
Però allà te'n parlen com si fos Shakespeare. És una cosa increïble. I Bruce Lee, no, diguem.
Parlàvem del barri dels fanalets vermells de Wan Chai. Ara hi ha les Yam Yam Girls, el que anomenen Working Holidays.
Sí, les Yam Yam Girls, les de veu veu, que t'inciten a veure, i que, sí, vas en un bar d'aquests de Wan Chai, dels carrerons foscos, i et fan veure, et fan xerrar, et fan companyia i totes aquestes coses, però... I moltes diuen que estan amb Working Holidays. N'hi ha poques de xineses, la majoria venen de Singapur, d'Indonèsia, d'altres llocs, i t'expliquen històries aquestes, que es noten sovint inventades, però que són molt literàries.
Millor anar a l'Amma, l'illa Bohèmia?
Ah, l'Amma era dels meus llocs preferits allà, és la illa Bohèmia, sí.
Està un punt de referència.
Sí, molts estrangers expats viuen allà, perquè és el lloc més agradable de Hong Kong, malgrat la contaminació, perquè està només a mitja hora de centre l'embarco.
Tu dius sense iupis, sense corbates, sense executius, sense compradors compulsius.
Sense gratacels, perquè sense les gratacels. Cases poden tenir un màxim de dos pisos, amb molts gossos, això sí.
I la majoria occidentals?
Sí, són expats que busquen allò viure en un lloc tranquil. Jo coneixia allà un poeta americà, el George O'Connell, i em va convidar allà a sopar i anava a vegades amb el Chichuan, que era el meu amic xinès d'allà. I era una illa curiosa, perquè pots caminar de punta a punta, no hi ha cotxes, no hi ha carreteres, clar, i baixes en ferri en una punta i puges a l'altra, però al mig tenen una central nuclear, cosa que dius... No sé si és nuclear o tèrmica, però en tot cas sorprèn que una illa idíl·lica, tranquil·la, i veus aquelles tres xemeneies immenses allà.
El paisatge.
Sí, però clar, jo anava amb el Chichuan, que era poeta, i es va enamorar d'aquestes tres xemeneies. Ell deia... Això és el millor, sense aquestes xemeneies no m'agradaria.
Són gustos i no res escrit.
Sí, però sí, és un lloc curiós i recordo hi havia, inclús és tan alternatiu que hi havia un lloc que es deia el Dalai, en comptes de Delhi es deia Dalai, perquè...
una alegoria del Dalai Lama, per dir-ho d'alguna forma.
Exacte, sí, sí. I, però sí, era un lloc tranquil que m'agradava anar-hi. Si vols desconnectar els gratacels, aquesta febre que dèiem de les galeries comercials, dels grans edificis, del trànsit caòtic...
Ah, perquè no hi ha cotxes.
No hi ha cotxes. I llavors pots anar i molta gent es troba a la natura allà, perquè hi ha bosc entre els dos poblats que hi ha, i es posen nerviosos els xinesos. No els agrada veure que de cop i volta allà no hi ha cotxes, no hi ha shopping... I trobes la natura allà mateix, i això no va massa amb la mentalitat del hongkonguès.
Quan hi vas anar, de fet, ni tan sols hi havia censura. Tu que ets escriptor...
En aquell temps, no. No, no, internet.
Hi havia accés a internet per tot arreu.
Lliure per tot arreu. A les llibreries trobaves llibres crítics amb el règim xinès. Era, donava gust, sí, sí.
El 89 hi va haver una gran manifestació d'un milió de persones en contra de la matança de Tiananmen.
Exacte, sí, sí. I és un lloc, sempre s'ha diferenciat bastant de la resta. O sigui, l'actual règim xinès ha volgut promocionar molt Shanghai per fer la competència a Hong Kong, però no sobreviuen les dues. I per un motiu, em deien a la gent que fa negocis allà, allà, a diferència de Shanghai o de la resta de la Xina, funcionen bé les targetes de crèdit i molta gent sap anglès. O sigui, l'hora de fer negocis és més fàcil instal·lar-te a Hong Kong que a Shanghai.
De fet, el sistema que van deixar els anglesos havia de ser així, almenys fins l'any 2047, en virtut de la fórmula, famosa fórmula Un País, Dos Sistemes, de Deng Xiaoping, president de la Xina en el moment de la devolució de la colònia britànica el 97 i acceptada pel Regne Unit. Però això, cada vegada, la pressió de la Xina va sent més i més forta.
Sí, quants anys han passat ja? 20 i tants anys.
20 i tants anys, sí.
I en poden 20 i tants i saben, allà a Hong Kong són conscients que si es va fer la devolution a la Xina, en algun moment voldran assimilar-la a la resta del país. I llavors hi ha hagut la prova de moltes manifestacions en contra, la que ja veuen una llei que els vol assimilar, de seguida els estudiants i els més conscients surten al carrer a protestar. Jo diria que el 2019 és un any bàsic per entendre com la resistència de Hong Kong a aquesta assimilació. Veurem com acaba. El que passa que els xinesos sempre tenen molta paciència i saben que el 2047 encara queden bastants anys i, per tant, la seva intenció és assimilar totalment Hong Kong a la resta de la Xina, però potser ho faran a poc, ho estan fent a poc a poc.
Un diplomàtic et va dir: a Hong Kong tot és diferent, tens la sensació que hi haurà més canvis en el futur i que acabaran votant per sufragi universal. Ara es veu que d'ara fins al 2047 el sistema evolucionarà i la Xina també.
Evidentment, aquest era el cònsol espanyol allà aleshores, el vaig anar a veure i em va comentar això i em deia que no tenia res a veure Shanghai, Beijing amb Hong Kong, no? I a més em deia una cosa interessant: Hong Kong té el seu parlament propi, té el seu govern, la seva bandera, i és responsable de tot excepte assumptes exteriors i defensa. Llavors això demostra fins a quin punt Hong Kong és diferent. I el que aspiren ells, també m'explicaven els escriptors hongkongesos, que a Frankfurt van amb un espai a part, perquè ells no es consideren dintre de la cultura xinesa general. En primer lloc, s'ha de dir que Hong Kong parla en cantonès i la resta de la Xina és majoritari el mandarín. O sigui que hi ha una consciència diferencial molt clara i, a més, els escriptors de Hong Kong que jo vaig conèixer, tots es plantegen el tema de la identitat a fons. Volem dir, som diferents i volem mantenir-la.
El nom de Hong Kong sempre s'havia i s'ha associat a un món exòtic, esplèndid, atractiu, cosmopolita, complicat, també misteriós. Perilla? Tal com s'ha imaginat?
Ara mateix jo no diria que perilla, però a la llarga sí. Canviarà molt i se n'intentarà assimilar. Quan ens acostem a aquest 2047, que queden uns quants anys encara...
Jo passa crec... ràpid, eh?
Sí, però bé, jo no crec que hi arribi el 2047. Som molt
optimista.
Queda lluny. Però, clar, llavors sí que voldran... Però també són llestos. El règim xinès sap això del país dos sistemes, li està funcionant molt i està fent que funcioni molt bé Hong Kong, que guanyi molts diners, perquè allà es fabriquen molts diners. I a més, al voltant, com a ciutat satèl·lit, han crescut Suhai i Shenzhen, que són ciutats on hi ha les grans fàbriques, que diguem que a Hong Kong hi ha el moviment financer, però les grans fàbriques estan al voltant de Hong Kong i en territori xinès.
De fet, no? Algú et va dir que Hong Kong és inviable sense la Xina.
Exacte. Seria sí, sí, perquè no tindrien ni electricitat, ni aigua, tot ve de fora. Ara estan condemnats a entendre's, però el que no volen és que els imposi una solució que els hi anul·li la personalitat.
Hong Kong sempre està canviant, va canviar en el passat i seguirà canviant en el futur, et va dir un professor de filosofia xinesa. I tal com diu Li Xing, que tu esmentes, el canvi és l'únic que no canvia.
Sí, em va agradar aquesta frase, perquè és veritat, quan dius el canvi és l'únic que no canvia, vol dir que el canvi és permanent i, per tant, evites la nostàlgia del passat i fas que el canvi sigui una cosa positiva, que és clarament l'esperit de Hong Kong.
Xavier Moret, moltes gràcies.
A tu.
Fins aviat.
Fins aviat.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Mentre orino, contemplo el rètol collat a la paret al davant dels meus nassos, amb el dibuix d'un nen dirigint correctament el raig de pipí, una línia de puntets, i una llegenda, en xinès, la qual, dedueixo, recorda als usuaris la importància d'apuntar bé. No és el primer cop que veig un rètol similar en un urinari públic. A la Xina, les campanyes d'educació cívica per inserir la gent a la modernitat són constants en tots els àmbits. Sortint de l'urinari públic, m'oriento amb dos gratacels emblemàtics, el Ximao, amb les banyes inconfusibles, i el Radisson, coronat per una forma de platet volador. És diumenge, són les 11 del matí, i em disposo a passar el dia aquí, a la plaça del poble, quilòmetre zero de Shanghai. Amb més de 500.000 de metres quadrats d'extensió, la plaça, situada en els terrenys de l'antic hipòdrom, és tot un ecosistema en si mateix, que ofereix una remarcable diversitat d'elements. La meitat nord està ocupada per un parc, el parc del poble. Travesso la reixa i camino entre arbres, plantes i flors perfectíssimament cuidades. Em moro per un cafè, així que miro de veure algun xiringuito. De sobte em surt al pas una construcció grisa i envellida que podria ser el que m'interessa. En entrar, descobreixo que es tracta d'una teteria popular, en el sentit comunista de la paraula. Al mostrador, una dona avorrida em comunica que l'únic cafè que tenen són uns sobrets de Nescafé. Decideixo posposar el cafè i demano un te de crisantem. A més del vas del te, la dona em proveeix d'un termos d'aigua calenta suficient per anar reomplint durant unes quantes hores. Els 6 o 7 parroquians que m'envolten són gent treballadora, la majoria jubilats. Alguns parlen entre ells, d'altres seuen amb l'única companyia del te. Em sembla extraordinari que al vell mig de la plaça del poble, que està envoltada d'edificis de superluxe supercars, es conservi aquest establiment on pots tirar-t'hi la tarda per 3 yuans, uns 40 cèntims d'euro, i refugiar-te del fred. Queda clar que és la quota comunista en el Shanghai consumista. Ara m'alço i camino fins a l'altre extrem de la sala, on s'agrupen 4 dones, una d'elles en cadira de rodes. A través del finestral descobreixo unes atraccions passades de moda. Ara arriba una senyora i munta la filleta en un cavall del giravolt. L'empleat s'acosta i l'engega, per ella sola. La resta d'atraccions, que inclouen unes petites muntanyes russes i una mena de piscina amb vagonetes, estan aturades. Els taurunets i tortuguetes i porquets de colors infantils que les presideixen, somriuen per ningú. Estan més morts que vius. Són atraccions d'un altre temps. Una estona després, arribo a l'objectiu principal de la meva visita, el mercat de matrimoni, que se celebra els caps de setmana. De sobte, amb dues bandes del camí han aparegut tot un seguit de paraigües oberts, dipositats al terra. A la part superior de l'estri, sobre la tela, cada un d'ells presenta un paper adherit, normalment un DIN A4, amb les informacions bàsiques sobre la persona oferta per casori. Com que òbviament estan en xinès, només m'assabento de les dates de naixement i les alçades. 1993, aquest calculo té 26 anys. 1984, aquest o aquesta, 35. Déu-n'hi-do. Aquest d'aquí, 1,70 d'alçada. Aquest, 1,63, i és tot el que comprenc. A càrrec dels paraigües no hi són els implicats, sinó familiars que segueixen la tradició mil·lenària de buscar un bon partit pels seus fills, nets o nebots. De sobte, descobreixo un home que controla tota una colla de paraigües, com un agent, és com un agent. Just després, veig un DIN A4 amb un redactat en anglès que diu que s'accepten ofertes de noies estrangeres. De tant en tant, distingeixo dues persones que porten a terme una transacció seriosa. En anar passejant, m'adono que el mercat és ben viu i més nodrit del que em pensava. Hi ha centenars de persones en oferta. El que més em sorprèn és la naturalitat de tot plegat, perquè al nostre Occident un mercat així seria políticament incorrecte. Decideixo dedicar la resta de la jornada a algun dels museus que s'ofereixen a la plaça. Primer considero la possibilitat de ficar-me al reputat Museu de Desenvolupament Urbà, però encara no el conec. I després, el Museu d'Història de la Ciutat, que ha estat reubicat de fa poc, en l'atractiu edifici del Shanghai Race Club, que és l'antiga seu de l'antic hipòdrom a l'època dels anglesos. Però finalment, opto per tornar al Museu de Shanghai, a encaterinar-me amb les col·leccions de cal·ligrafia i pintura tradicional, una vegada més. A part de ser un dels millors museus del món, en la meva opinió, el Shanghai Museum té l'avantatge que és gratuït, la qual cosa em permet de deixar-m'hi caure sovint ni que sigui per una estoneta. Si la gratuïtat de la cultura és una altra quota comunista, com la de la teteria barata, doncs visca el comunisme, sí senyor.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
La Xina ha estat per activa i per passiva la protagonista del viatge d'avui. El periodista, escriptor i viatger Xavier Moret ens ha fet un retrat d'una ciutat, Hong Kong, excolònia britànica que resisteix a la pressió assimiladora de la Xina després de la retrocessió de l'any 1997. Josep Maria Romero ens ha completat la instantània amb una detallada observació de la vida quotidiana a Shanghai, la gran competidora xinesa de Hong Kong. Ens aturem aquí. Manel Bernat, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramonet, Carles de Boi, qui us parla, Toni Arbonès, us agraïm la vostra companyia. Seguirem viatjant. Tots som viatgers i viatgeres de la Gran Anaconda. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la Gran Anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.